Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El govern espanyol ha prohibit que la reunió entre el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i Carles Puigdemont, candidat proposat perquè sigui investit president de la Generalitat, i la posterior trobada amb els quatre consellers que es troben a Brussel·les, se celebri a la seu de la Generalitat, a la capital europea. La trobada amb Puigdemont estava prevista per a les 11 del matí i una hora més tard Torrent s'havia de reunir amb Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. El portaveu de Carles Puigdemont, Joan Maria Piqué, ha explicat en declaracions als mitjans que el president del Parlament ha buscat un lloc alternatiu per celebrar aquesta trobada. Segons Piqué, no hi ha cap motiu per impedir la trobada entre Puigdemont i Torrent a la seu de la Generalitat i ha recordat al govern espanyol que la reunió és un territori belga i no espanyol. En aquest sentit, ha avançat que estudiaran totes les implicacions legals que pugui tenir aquesta decisió. El president del Parlament, Roger Torrent, ha aterrat aquest dimecres a primera hora a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont el mateix dia en què s'ha fet públic que la sessió d'investidura serà dimarts que ve. També afegirem que agents de la Guàrdia Civil han entrat a les seus de l'ANC i Òmnium Cultural de Barcelona i a la seu del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat a l'Hospitalet de Llobregat. Els agents s'hi han personat per requerir la informació sobre l'1 d'octubre per ordre del jutge del Suprem, Pablo Llarena, instructor de la macrocausa judicial contra el procés independentista. En el cas d'Òmnium s'hi han personat 6 policies de paisà per requerir documents i el correu electrònic de Jordi Cuixart, president de l'entitat. Segons han piulat a Twitter, la situació és d'absoluta tranquil·litat i demanen que ningú s'hi desplaci. Són a dins de la seu l'advocada de Cuixart, Marina Roig, i Marcel Mauri, vicepresident. L'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Pina, ja s'ha desplaçat també fins a la seu de l'ANC, on l'esperaven els agents. Canviem d'assumpte. El ple municipal de Sant Cugat ha donat llum verda a l'aprovació inicial de la renovació de l'ordenança sobre el soroll i les vibracions, que estableix com a novetat les condicions que han de complir les sortides de fums dels establiments de restauració. En el camp acústic, el text també obtament a fer un mapa del soroll i de capacitats acústiques i actuar en els punts on se superin els llindars màxims. El text ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern de Ciutadans, el PSC i el regidor no adscrit. Ens informa Martí González des de Cugat.cat.
Bon dia. El text estableix límits i recomanacions en àmbits com les activitats susceptibles de generar soroll, els vehicles a motor i els requeriments tècnics dels limitadors acústics. Precisament aquests últims elements seran objecte d'al·legacions d'Esquerra Republicana Més i de la CUP, procés constituent, que han demanat trobar una solució per reduir el cost que implica instal·lar-los, bé sigui per part de les entitats o de l'Ajuntament. La normativa sobre olor centrada en la restauració s'ampliarà en el futur quan es tinguin més mitjans per mesurar-les, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech.
El principal focus, doncs, segurament prové doncs, dels serveis de restauració, de la, en fi, de la dispersió de fums, etc, etc. Aquest tema, segurament el tema dels olors, que l'incorporem de nou en aquesta ordenança, doncs efectivament serà un tema que creixerà al llarg del temps i serà un dels temes importants d'aquesta ordenança.
La voluntat del consistori és que el mapa de soroll es converteixi en una eina per ajudar a tirar endavant altres normatives de la ciutat, com l'ordenança de terrasses i el pacte per la nit, ja que fa una caracterització acústica de les places que pot ajudar a establir quines activitats i quan es poden fer.
I encara en successos, afegirem que els Mossos d'Esquadra duen a terme des d'aquest dimecres a la matinada una operació policial contra una organització internacional dedicada al tràfic de drogues, segons han informat fonts de la policia catalana. En el dispositiu policial, que s'ha iniciat a 6:15 del matí i es desenvolupa simultàniament a Alemanya, els agents estan fent una vintena d'entrades i registres en domicilis de Barcelona i en municipis de la seva àrea metropolitana. Ho deixem aquí a aquesta hora.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972-77-16-66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts. Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem edició d'avui de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de les 12. Un magazín que el que pretenem és que passin una bona estona a la nostra companyia, i per això, per avui, els oferim els següents continguts. Començarem parlant del temps, sabrem com està la situació meteorològica, també quines són les temperatures que tenim a l'actualitat. Sempre, doncs, últimament, amb aquests 10 graus com a barrera, els haurem superat, estarem per baix, d'aquí una estona ho sabrem. També tenim en compte aquelles persones que encara no han anat a buscar el diari, els explicarem què hi poden trobar, més ben dit. Serà l'Helena Pujoleta, l'Oriol Pujadó i la Taís Trujillo, l'equip de notícies en xarxa edició matí, els que explicaran què porten els principals diaris a les seves portades. També felicitarem a tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari, i com no, incloem, com cada dia que fem aquesta secció, la notícia que passava ara fa un any, que es donava en els informatius, i la també a la que ara en fa 5. I per acabar, el refrany del dia. Avui, comentat com cada dilluns, dimecres i divendres. Amb la Montse Hidalgo intentarem, i segurament ho aconseguirem, com sempre ho fa ella, treure l'aigua clara, aquesta secció que porta aquest títol, l'aigua clara. Avui amb una entrevista a Àlex Prat, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón. I la Cristina Cantal, seguidament, amb el seu tema local, amb la seva secció, més ben dit, local.cat, sempre parlant de aquestes persones, aquests emprenedors, aquests joves emprenedors que tenen una idea, la porten a terme i els hi surt bé. Aquesta vegada ens presenta Jordi Martínez a la seva emprenedoria, es diu Lideralia. Doncs ens ho explicarà, la història d'aquest jove emprenedor de 40 anys i cofundador de CEO de Lideralia. Aquesta és la secció que ens porta, com cada dimecres, la Cristina Cantal, i en tot això, i acompanyat de música, de la bona, que no falti, Gran Reserva també, sempre obrim aquesta música Gran Reserva perquè els oients passin una bona estona amb companyia també de la música que ens serveix per anar d'una secció a l'altra, i també, doncs, a vegades per maridar dos o tres seccions que hem donat, i sempre va bé, doncs, hi hagi aquell respir amb música, per què no? Molt bé, doncs, si els hi sembla bé, i si hi són tots i els que s'hi vulguin afegir, comencem aquesta edició de notícies en xarxa a primera hora, el més calent a l'Aigüera, a primera hora. Notícies en xarxa, matins en xarxa, ai, notícies en xarxa, no, les notícies en xarxa se'ls han donat. Aquí toca l'ara dels matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. És que si féssim una secció de pífies, em penso que jo m'emportaria el primer premi, perquè a vegades, Déu-n'hi-do les que arriben a sortir. Molt bé, doncs comencem, i com no, ho fem parlant del temps. Onze graus amb 1 és el que marca el termòmetre de l'estació meteorològica meteolescala.com amb una humitat del 78% i una sensació tèrmica igual que la temperatura, 11 graus amb 1. I en quant a la previsió que ens fa en Sergi, ens diu que avui hem començat amb un cel serè de matinada i aquest cel serè el tindrem fins a mitja tarda. A partir del vespre i nit arribaran núvols alts i també algun núvol baix cap a mar, i també cap al sud. Ambient agradable. El vent, hem començat en calma de matinada i matí. Ara al migdia entrarà un migjorn de força 2-3 que al vespre girarà a garbí. La mar en calmes i arrissada a partir de migdia i tarda. Això per avui dimecres. Per demà dijous, dia 25, el cel serà variable de matinada i tot el matí. En núvols alts i mitjos, cada cop més espessos. També pot aparèixer algun núvol baix cap a mar. A partir de migdia i al llarg de la tarda, els núvols aniran a més, fins a quedar el cel totalment tapat al final del dia, ambient més fresc i humit. El vent, entre garbí i migjorn moderat, de força 3-5 de matinada i fins al vespre. A la nit, calmarà i girarà cap a gregal o provençal. I la mar, marejol durant tot el dia. Temperatura d'aigua del mar, ara ja ha fet una pujada, havia arribat a 12,8, 12,8, i ara el tenim en 13,5. Bé, això és en quant al temps, i després del temps anem a saber què és el que hi podem trobar avui en els principals diaris, a la premsa general. Tot això ens ho explica l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. Ara sí que va bé el mot Notícies en Xarxa, perquè és aquest equip que formen l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo.
Diaris, cop d'ull a la premsa, allò que trobeu al quiosc, allò que és protagonista de les principals portades i, per tant, de les primeres pàgines dels diaris. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal, ens fixem, per tant, ara en la premsa generalista. Un dia més aquí, l'actualitat, Thaís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
L'actualitat deia passa per la política a Catalunya i amb Carles Puigdemont al centre de la diana, que torna a ser el primer argument de la majoria de rotatius. Comencem el repàs a La Vanguardia, el titular que hi llegim és el govern central s'aboca a evitar el retorn de Puigdemont.
I subtitula que després del fiasco de l'1 d'octubre amb les urnes, Interior no vol sorpreses. De la crònica econòmica, el diari destaca que Hisenda posa el focus sobre la feina de freelance. L'agència tributària augmenta el control sobre els bitcoins i el comerç electrònic.
En clau de fotografia, la imatge més destacada d'aquesta portada és una instantània inusual de París.
La capital francesa va suspendre el trànsit fluvial i va tancar punts turístics com la Torre Eiffel pel creixement del nivell del riu Sena.
El Punt Avui també fixa la seva atenció en el blindatge de les fronteres per part d'Interior amb l'objectiu de vetar l'entrada de Puigdemont a Catalunya. El titular és prou explícit per terra, mar i aire.
I la fotografia també ho és, sobre fons negre, un petit forat o escletxa on veiem de lluny a un Carles Puigdemont envoltat de micròfons. El diari El Punt Avui també destaca que Joaquim Forn decideix deixar l'acte de diputat de Junts per Catalunya al Parlament. El conseller confia que això l'ajudi a sortir de la presó.
Tercera portada del matí, portada ara del periòdico, Guerra de Nervis. Aquest és el principal titular. Explica que Carles Puigdemont es mostra ambigu i insinua que pensa tornar a Catalunya per ser investit.
Mentre a l'altra banda de la balança, el ministre de l'Interior afirma que vetllarà perquè no entri ni el maleter d'un cotxe. El periòdico també dedica titular i fotografia a la Meridiana. Foto nocturna d'una via atapeïda de vehicles per explicar que l'Ajuntament de Barcelona començarà el mes de juny les obres per reduir carrils. El títol resumeix les intencions del consistori, menys cotxes a la Meridiana.
I acabem aquest resum, aquest repàs a la premsa generalista d'avui amb l'Ara, que dedica el principal titular als preparatius per a la investidura de la setmana vinent. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana intenten esquivar el veto del Tribunal Constitucional, diu el diari.
I amplia el titular explicant que el president del Parlament visita avui Puigdemont a Brussel·les per desencallar la investidura. La fotografia de portada vol ser un homenatge als Jordis. Un edifici de l'Eixample barceloní llueix un gran llaç groc i a sota hi llegim els Jordis 100 dies a la presó.
Titular també de l'Ara per la crònica cultural i en concret cinematogràfica, Taís.
Sí, repassa les nominacions dels Oscars i en portada esclar la pel·lícula amb més nominacions. La forma de l'agua, el film de Guillermo del Toro, surt com a clar favorit amb 13 nominacions.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, aquest era el resum de premsa i ara que parlàvem dels Oscars, de les nominacions, divendres, com tinguem la secció que ens porta en Jordi Orno, al Parlem de Cine, repassarem aquestes nominacions i ens explicarà si hi ha hagut alguna que altra sorpresa o si ell també, hagués, en Jordi, hagués apostat per aquest tipus de pel·lícules o si en falta alguna. Tot això el divendres, a la segona hora, a la part final, amb el Parlem de Cine amb en Jordi Orno. Bé, i és moment de sants, aniversaris i notícies. I comencem per el Santoral. Avui dimecres, dia 24, Sant Francesc de Sales, Santa Felícia i Sant Tirs. Dos felicitats, si hi ha algun francès que ho celebra avui. Hi ha Francesc de Sales, Francesc de Pàdua i algun altre. Vull dir, a vegades és complicat saber el francès, cada francès si ho celebren tots junts o cadascú té el seu sant a part. I ens diu l'escrit, diu, per sopar diari no hi ha res com la verdura. Si feu crema de verdura, sapigueu que una fulla de col us donarà un toc distintiu. Proveu-ho. La col millora i potencia el gust de qualsevol barreja de verdures. Abans de servir, passeu-lo per la batedora i poseu-hi un bon raig d'oli. Bé, el Santoral per una banda, l'aniversari per l'altra. Tots els que avui celebreu el vostre aniversari, també ho és el de Andreu Buenafuente, que fa 53 anys, l'actriu Mercè Sampietro, que en fa 75, i el cantant Neil Diamond, que en fa 77. Neil Diamond, que ha sigut protagonista aquesta setmana perquè anunciava que se li havia detectat la enfermedad de Parkinson i per això deixava d'actuar al cim dels escenaris, però que no deixava la seva carrera musical, sinó que es dedicaria ara a part de composar, que és un gran compositor, doncs a fer enregistraments. No faria concerts en directe, però sí que faria enregistraments, faria disc o faria CDs o com es vulgui dir ara. Doncs Neil Diamond, que li passava curiosament la setmana del seu aniversari, el coneixíem aquesta trista notícia. Però bé, esperem que ens continuï deleitant amb el seu talent interpretatiu i també amb les seves composicions. Bé, continuem i anem a l'apartat de notícies. I hem de dir que ara fa un any, una de les notícies era que l'Associació de Veïns del Camp del Pilans Les Corts promou un taller d'informàtica per adults. Es farà a la sala polivalent del barri en un horari encara per concretar. El professor s'adaptarà al nivell que demanin els inscrits. Doncs bé, això venia a conseqüència dels que s'aturaven o paraven o es deixaven de fer classes, més ben dit, d'informàtica baix, i els usuaris d'aquestes classes d'informàtica que es feia aquí al punt Òmnia, alguns que eren del Camp del Pilans, doncs van decidir tirar endavant un curs d'informàtica per adults en la seva sala polivalent, al Camp del Pilans. Tot això passava ara fa un any. De fet, ja s'han reemprès també els cursos d'informàtica aquí al punt Òmnia. I en fa 5, què passava? Doncs deia que aquesta setmana s'han començat els treballs d'habilitació d'una nova plaça al davant de l'escola L'Escolapi. I el refrany, o la frase del dia, ens l'explica en Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Al mig dels boigs hi viuen els savis. La frontera entre la sensatesa i la bogeria és tan fina que si intentéssim traçar una ratlla al mig per separar-los a banda i banda, segur que no ens en sortiríem. I un mig pot expressar moltes coses. Veure el got mig ple o mig buit, ser a mig camí. El podríem definir com el punt equidistant entre l'inici i el final de qualsevol cosa, fet o projecte. Mig camí ens indica que encara ens cal fer el mateix que ja portem fet. Us he anat proposant i comentant una dita setmanal per relacionar el nostre refranyer i l'essència de les seves fonts i continguts amb el procés que hem decidit endegar com a poble, que va tenir un moment culminant en la consulta del 9 de novembre. Mig camí i avall que fa baixada. Al mig dels boigs hi viuen els savis.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'aquesta secció de sants i aniversaris, abans resum de premsa i començar pel temps, és aquell moment que hi posem música, tot això dos ho maridem amb música, i amb un clar protagonista d'avui, com és Neil Diamond. Avui fa anys, la setmana que anunciava que se li havia detectat aquesta malaltia del Parkinson i que deixava els escenaris. Bé, escoltem un dels seus temes coneguts com aquest Beautiful Noise. Neil Diamond, amb el seu estil, amb aquest estil que el defineix, amb aquesta cançó, com també amb el Sweet Caroline, o amb el Songs on Blue i d'altres que n'ha fet, i esperem que en continuï fent. 12 i 24 minuts. 11 i 24 minuts. I és aquell moment que anem treure'n l'aigua clara. Ens la traurà la Montse Hidalgo. Amb l'actualitat, marca aquí entrevistes. Són personatges protagonistes que aportin la seva visió o anàlisis segons el centre d'interès. I aquesta vegada el centre d'interès és a l'entrevista amb Àlex Prats, responsable de desigualtat de Oxfam Intermón. Aquesta organització recull en el seu primer informe que els beneficis empresarials han crescut un 200%, mentre que els salaris s'han estancat. Tot això ens ho condueix la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
La crisi econòmica ha fet més gran la bretxa social, o el que és el mateix, les diferències entre rics i pobres al nostre país. Així ho recull el darrer informe d'Oxfam Intermón, on conclouen amb xifres concretes com la recuperació econòmica ha afavorit 4 vegades més els rics que no pas als pobres. Avui volem treure l'aigua clara sobre la sortida de la crisi. Agraïm a Àlex Prat, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón, que ens acompanyi. Moltes gràcies, benvingut.
Hola, gràcies a vosaltres.
Aquest és un informe en xifres, permeti'm que ho qualifiqui, demolidores. D'entrada, no sé si hauríem de definir més o menys què és un ric i què és un pobre.
Bueno, la definició podria canviar en funció d'indicadors que utilitzen diferents organitzacions, però és igual. El cas, al final, jo crec que l'important és que hi ha una diferència cada vegada més gran entre els que més tenen i el que menys. I això succeeix perquè vivim en un sistema, en un món, que malauradament està funcionant sobretot per una minoria, que és una minoria d'elits. I això es veu en les dades que publiquem a l'informe, on denunciem que la riquesa creada l'any passat, l'1% més ric del món va acaparar el 82% d'aquesta riquesa creada, mentre que el 50% més pobre, de fet, no se'n va beneficiar d'aquest creixement.
La crisi ha fet incrementar el nombre de pobres al nostre país?
A més que Espanya és el país de la Unió Europea on més ha augmentat la desigualtat durant els anys de la crisi, el pitjor de tots. I el que també sabem és que hi ha una relació directa entre el percentatge de riquesa que acapara l'1% més ric i també el número o el percentatge de persones que viuen en pobresa en un país. Per tant, a més acaparament de riquesa dels més rics, també solem identificar els països més persones en situació de pobresa. I Espanya, en fet, el 2016 va batre el seu rècord de persones que viuen en situació de pobresa, superant els 10 milions de persones.
Entre uns i altres, entre els rics i els pobres, haurien d'estar allò que s'anomena la classe mitjana. En tenim? Ens queda?
Ens queda classe mitjana, però efectivament, com dius, està minvant. I el que veiem és que realment aquesta elit formada pel 10%, 1%, s'estan com disparant i després estan com creant un segon bloc seguidor a molta distància, no? I això succeeix per 3 problemes fonamentals. Si l'economia fos un pastís, diguem-ne, hi ha 3 problemes. El primer problema és que d'aquest pastís hi ha una part cada vegada més gran que se'n va a aquells que són propietaris de capital. Per tant, el sistema premia més els que tenen riquesa que no els que treballen. O sigui, aquest increment cap als propietaris de capital es fa a costa de les persones que treballen. El segon problema és que dins de les persones treballadores veiem unes desigualtats salarials que cada vegada són més obscenes. Per exemple, si mirem les empreses de l'IBEX, veiem que de mitjana el sou dels alts executius són fins a 207 vegades de mitja més grans que la persona que menys cobra a la seva mateixa organització. Si mirem una cadena global com el sector tèxtil, per exemple, veiem que una persona, un alt executiu, el més alt executiu d'una de les principals firmes, pot guanyar en només 4 dies el mateix que la persona que cus la roba a Bangladesh guanya en tota la seva vida. Això no hi ha raó tècnica que ho pugui justificar. I la tercera raó per la qual diem que tenim un sistema que no funciona és precisament perquè és un sistema que no funciona específicament per les dones, que són qui més està patint les conseqüències doncs de la fallida del sistema. A on ho veiem això? Doncs a Espanya, per exemple, el 58% de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat són dones, I si mirem els salaris més baixos, el 10% més baix, veiem que 3 de cada 4 persones són dones, mentre que els salaris més elevats estan sobretot cooptats pels homes.
A l'informe es parla dels beneficis de les empreses. Quan han guanyat en aquesta sortida de la crisi?
Bueno, el que veiem és que s'han recuperat els beneficis respecte als anys precrisi, de fet amb increments o amb tendències molt, molt positives. Les dades d'últim any s'apuntaven a un increment dels beneficis del 200% de les empreses, i el que veiem en canvi és que això s'associa a un increment dels dividends que reben els accionistes, mentre que els salaris estan estancats. Per això deia precisament que una de les causes que mostren que aquest sistema no funciona és que premia el capital, premia els accionistes, i no, al final, les persones que estan treballant i creant aquesta riquesa.
Si anem amb la lupa per mirar el mapa empresarial català, veiem que hi ha un 95% de petites i mitjanes empreses. També estarien en aquest tren de la sortida empresarial més que digna de la crisi?
En quant a les causes que parlàvem, evidentment les diferències salarials a la petita i mitjana empresa no es veuen com les que estava apuntant de cara a les grans multinacionals. Però jo, ja que em preguntes el tema de petita i mitjana empresa, voldria parlar d'un tema també que em sembla fonamental i que perjudica directament la petita i mitjana empresa, que són les pràctiques fiscals de les grans multinacionals. Les grans multinacionals avui en dia estan aconseguint utilitzar mecanismes per eludir el pagament d'impostos, algunes pagant un impost als beneficis que està molt lluny del que haurien de pagar, estem parlant de mitjanes del 5, 6, 7%, i això aconsegueixen moltes vegades movent beneficis a paradisos fiscals. Aquestes pràctiques, que evidentment no estan a l'abast de la petita i mitjana empresa, perjudiquen moltíssim a la petita i mitjana empresa, que ha fet pagar més impostos que les empreses més poderoses del país.
Hi ha persones que freguen la pobresa, si és que no són pobres directament, tot i que tenen una feina. Estem davant d'una amenaça, d'una mena d'epidèmia, si ho comparem amb termes mèdics, a trobar-nos persones treballadores pobres?
Nosaltres pensem que hi hagi persones que, tot i treballar, estiguin en situació de pobresa. Això és una vergonya, és un escàndol i no hauria de succeir. A Espanya, el 13% de les persones treballadores reben un salari amb el qual no són capaces de sortir de la pobresa. Si ho mirem en termes globals, encara és molt pitjor. Estem dient que una de cada tres persones que treballen viuen en situació de pobresa. I això és una conseqüència del que és una lluita aferrissada de les empreses per maximitzar beneficis a costa quasi de tot, no? Per una banda, reduir despesa fiscal, i per una altra banda, pagar salaris, que al final són salaris de misèria, i que fan això, que una de cada 10 persones a Espanya no pugui viure i tenir una vida digna amb el seu salari. Per això, a Oxfam Intermón estem reclamant, per exemple, una pujada del salari mínim fins als 1.000 euros mensuals, i a nivell global demanem que aquests salaris mínims, que en molts països no existeix, però que quan hi existeix, a vegades és un salari mínim que no és un salari digne. Per tant, hi hauria d'haver a tots els països un salari mínim establert a la llei, i a més assegurar que aquest salari mínim permet a qui el rep viure una vida digna.
Això que ens acaba d'explicar és una de les recomanacions que fan, perquè aquest informe, que dona moltes xifres, també fa una mena de decàleg de recomanacions, però també vostès insten a fer un altre tipus de polítiques. Abans ho ha apuntat, el tema fiscal. Posen el dit a la nafra, no?, amb l'evasió fiscal.
Bé, és un tema que portem ja denunciant des de fa uns quants anys, no? Tenim polítiques tributàries molt injustes, que el que fan és que qui més paga no és qui més guanya, que és el que s'hauria d'evitar en qualsevol sistema. O sigui, l'objectiu és precisament que qui més guanya sigui qui més contribueixi. I això no està succeint avui en dia. Bàsicament perquè les grans fortunes que fan les seves beneficis dels capitals és qui més fàcil ho té per transferir aquests capitals a altres països, com paraïsos fiscals, on aconsegueixen evadir els impostos. Què fan llavors els governs per compensar aquestes pèrdues? Doncs normalment fan dues coses. Taxar més el treball, que no és tan mòbil, per tant, via IRPF patim les conseqüències, i també augmentar els impostos sobre el consum via IVA, com hem vist en el cas d'Espanya molt clarament en els últims anys. La conseqüència de tot això és que qui més guanya paga menys, i qui menys guanya està pagant més. I avui en dia, gran part de la pressió fiscal a l'estat espanyol, un 83%, recau sobre les famílies, mentre que les empreses, tot i haver recuperat els beneficis precrisi, estan pagant molt menys via impost de societats. Això és totalment injust.
No sé si preguntar-li pels pronòstics, si s'atreveixen a fer
una previsió de com poden anar les coses després d'aquesta, no sé si del tot, però vaja, sortida de la crisi com l'estem fent en el nostre país.
Doncs la veritat és que no tenim massa raons per ser molt optimistes, no? Perquè, clar, durant els anys de la crisi vam veure que la desigualtat es disparava i Espanya ha estat el pitjor país de la Unió Europea en aquest sentit, però és que ara que portem 3 anys de recuperació, un esperaria que aquesta recuperació llavors anés a parar als que més han patit la crisi, però veiem el contrari, no? O sigui que els que no van patir la crisi són ara els que més es beneficien de la recuperació. Llavors, bueno, l'esperança està en aplicar les polítiques que estem recomanant. S'hauria de posar límits al repartiment de dividends als accionistes i no pot ser que una empresa reparteixi dividends quan està pagant sous de misèria als seus empleats. Llavors, això s'hauria de limitar d'alguna forma. Proposem també limitar les diferències salarials dins d'una organització a un ràtio aproximat de 1,20, és a dir, que el sou més alt no pugui ser més de 20 vegades el sou més baix, i això és una qüestió que els governs podrien fer via, per exemple, contractació pública. Proposem pujar el salari mínim a 1.000 euros i proposem intervenir per reduir la bretxa salarial que pateixen les dones i per assegurar que tenim una economia que també funciona per elles, no? Llavors, si aconseguéssim fer això, seríem optimistes, però que de moment, doncs, bueno, són mesures que algunes, com el salari mínim, a Espanya sembla que estan millorant una miqueta amb la negociació actual entre sindicats i govern i patronal, però bueno, encara jo no posaria massa la mà al foc, per això estem pressionant i per això necessitem que la societat es mobilitzi per exigir també als nostres governants la implementació d'aquestes mesures.
Doncs les dades són més que eloqüents. Àlex Prats, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Àlex Prat, el protagonista avui de la secció Aigua Clara amb Montse Hidalgo. Bé, hi posem música amb Gertrudes i Chambao amb aquest tema que porta per títol Tan lluny de tu.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble dels cils, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc.
Estàs tan lluny de mi com el Bayern del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant.
Com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. Ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat.
Ploro i enyoro
sempre és a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc. Allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat.
Ploro i i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapa. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. Recorreré quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc a poc.
És Chambao i Gertrudis amb aquest Tan lluny de tu. I amb aquest tema de Tan lluny de tu ens porta a la secció següent, conduïda per Cristina Cantal, local.cat. Avui amb en Jordi Martínez, que és un emprenedor de 40 anys i cofundador de Lideralia, una empresa creada per petits inversors i que té projectes en marxa. El més destacat és Alife, una xarxa social que permet connectar família i amics perquè comparteixin els records d'alguna persona que ens ha deixat. Tot això conduït i explicat per la Cristina Cantal.
Continguts en xarxa.
local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Jordi Martínez és un emprenedor de 40 anys i és el cofundador i CEO de Lideralia. Descobrim primerament el seu recorregut i quins altres projectes havia portat a terme.
Vam tenir una empresa que en principi doncs, comercialitzava amb cursos de formació, amb col·laboració amb la Ramon Llull de Barcelona. Després una gestora de fondos a Suïssa, on gestionen capital privat, o sigui que han sigut uns canvis bastant heavies, i ara doncs, estem amb Lideralia en projectes bueno, amb un caràcter molt més social i emprenent un altre tipus de projecte bueno, que, a més d'innovació, doncs, té una aportació important de cara a la societat.
L'emprenedor ens ha de sorgir Lideralia.
Lideralia va sortir de la necessitat de finançació que teníem. És a dir, la primera idea va ser Alive, que és una xarxa social que està destinada doncs, a més que a mantenir viu el record de la gent que mor, com molta gent es pensa, sinó a facilitar aquest procés de dol o després de perdre un ésser estimat. No? Llavors, Lideralia va ser una mica l'invent que van tenir de fer per poder finançar aquest projecte. Llavors, Lideralia bueno, tracta d'una xarxa de petits inversors amb aportacions des de 1.000 fins a 4.800 euros, amb el que poden participar en aquell projecte. Llavors, Lideralia, doncs, bueno, quan varen començar, tothom es reia de nosaltres, no? Perquè tothom es deia no aixecaríeu ni 50.000 euros, és a dir, no aconseguiríeu res amb aquest sistema de finançament, no? De petites inversions. Clar, nosaltres buscàvem 1 milió d'euros per poder tirar endavant aquest projecte. Bueno, la sorpresa va ser que va ser un èxit. Lideralia van participar 617 persones, van recaudar 970.000 euros en 6 mesos, i això ens va portar doncs, a tenir el rècord d'Espanya amb la major finançació social que s'havia aconseguit mai, i amb això doncs, van començar a desenvolupar el projecte de Life. No? Llavors, Lideralia ha sigut una mica el vehicle de finançament per poder tirar endavant aquest projecte.
Descobrim ara què és Lideralia i quins projectes té sobre la taula.
Lideralia va començar amb aquest projecte, però bueno, a partir d'allà doncs, bueno, van començar a passar una sèrie de coses, els inversors tenien ganes també de participar més a l'empresa, i llavors comencem a desenvolupar un segon projecte que es diu My Life, tracta d'una cronologia privada on pots tenir emmagatzemat tot el teu contingut personal, ordenat per dates, i on pots compartir continguts amb els nens o amb la família, no? Però és un lloc totalment privat. I això va sortir d'una anècdota realment de Life, no? I després un tercer projecte, que és Hospital, que al final es tracta de traslladar internet a algú que ja fem a la vida quotidiana, que al final, bueno, sempre passa el mateix, no? Tens una malaltia o tens algú i acabes parant amb un amic o un familiar i li expliques, ostres, he anat a dos o tres metges i no acaben de solucionar el problema, no? I sempre hi ha algú que te diu, doncs mira, jo conec a tal persona que va anar a tal especialista i li van solucionar, no? Llavors l'hospital tracta d'això, no? De tot aquest sistema d'opinions i valoració del sistema sanitari, doncs posar-ho en internet i traslladar en internet algú que ja fem a la vida quotidiana, de forma doncs, que tinguis doncs, bueno, doncs una guia, d'alguna forma, de quins són els millors especialistes o els millors hospitals per tractar diferents malalties, no? Llavors tenim tres projectes a l'Hidràlia.
En Jordi Martínez ens dona més detalls sobre Life, l'eix central de l'Hidràlia.
Life ha sigut, bueno, és el nostre nen petit, no? Ha sigut el motor de tirar endavant tot això, no? Tot el resta de projectes. Ens va sorprendre molt quan vàrem fer tota la feina d'investigació i vàrem arribar a la conclusió de que la necessitat humana que hi ha després de perdre un familiar o un ésser estimat no és la de recordar, sinó la de compartir records. És a dir, quan tu i jo quedem, no?, i parlem, ostres, te'n recordes amb en Pep, tu, com ho passàvem, quan anàvem allà al riu, tal, que ens banyàvem, el que sigui. És a dir, aquest fet de compartir records és l'única cosa que t'ajuda dins del procés de dol i el que te fa sentir bé. I, clar, això era una tasca que no feia cap pàgina. Totes estaven molt enfocades a la memòria final de la persona, no? I llavors cap funcionava, és a dir, cap generava ni tràfic ni la ment t'aportava alguna cosa, no? I llavors, clar, quan varen descobrir doncs, aquest canvi de necessitat humana, van començar a dissenyar tota l'eina basada en això, és a dir, no tant en la memòria final de la persona, sinó en ser part d'aquest procés dins dins del procés de dol després de perdre l'ésser estimat.
L'emprenedor ens explica les novetats de Life i com funciona per als usuaris.
Nosaltres vam posar a funcionar Life i ens donàvem compte que el problema que teníem era que no estàvem just en el moment més adequat, no? Llavors la gent estava utilitzant l'eina per obrir perfil doncs, del seu avi que havia mort fa 3 anys, no? Llavors tornàvem a lo mateix, o sigui, s'estava utilitzant l'eina per la memòria final de la persona. Llavors, bueno, el canvi ho vam fer a finals de l'any passat, quan vam introduir el sector funerari, perquè fossin ells els que oferissin aquesta eina a les famílies, no? Clar, amb això van aconseguir estar just en el moment més adequat i quan més falta te fa aquesta eina, no? Llavors, a partir d'allà ha vingut el canvi doncs, més important amb l'empresa i amb la marca, perquè ara bueno, és la mateixa funerària o el mateix tanatori que t'obre el perfil, llavors a la família li arriba un SMS amb dos enllaços, el primer que t'aporta directament al perfil del difunt, on ja ha posat la funerària totes les dades de la cerimònia, llavors amb un clic comparteixes per WhatsApp, per SMS o com vulguis, amb tota la família doncs, aquesta cerimònia que hi ha, llavors fem dues coses molt bé a Life, no? Una que és la comunicació, perquè t'allibera doncs, d'estar donant explicacions de on és, a quina sala serà, on s'arriba, etc. Quan el que menys ganes tenim, doncs precisament en aquest moment, és això. Llavors, simplifica moltíssim el tema de comunicació i en una segona fase el que fa és mantenir connectat a tota aquesta gent que ha rebut la notificació i poder compartir records, no? Records que poden ser fotografies, vídeos, escrits, enllaços, música, no? I més enllà d'aquest primer procés, una vegada que acaba la cerimònia, bueno, quan arribes a casa no, i te trobes sol, i que ja doncs, tothom marxa a casa seva, doncs allà Life és el que juga un paper molt important, no? Perquè manté connectat a tot l'entorn més proper, llavors quan una persona comparteix un record, tothom rep una notificació, igual que Facebook, no? Llavors un fa un like, l'altre la comenta, l'altre s'anima i comparteix un altre record, i això ajuda moltíssim, primer a viure en companyia, doncs la pèrdua s'ha estimat, i segon, doncs, el fet de poder veure records o fotografies que potser tu no havies vist o fa, jo què sé, 20 anys que les vas veure, no?
I l'aplicació està en diversos idiomes?
Sí, Life està desenvolupat en 7 idiomes, ara mateix. Funciona com a aplicació per iOS i per Android. A més, tenim la versió web també. I llavors, bueno, aquest any hem aconseguit doncs, tancar acords amb, jo crec, els majors grups funeraris d'Espanya. Llavors, aquest 2018, la intenció doncs, serà consolidar el mercat espanyol i començar a donar els primers passos amb el mercat internacional. Llavors, tenim previst ja doncs, anar a diferents fires, que és el mateix que hem fet a Espanya, anar a fires funeràries, mostrar la tecnologia i anar tancant acords. Llavors, Life és la primera aplicació i la primera tecnologia que s'ofereix a les funeràries i a les famílies i que, a més, fa una altra tasca molt bona, perquè una vegada que acaba la cerimònia, la gent rep una notificació perquè puguin valorar el servei. Llavors la gent pot valorar doncs, instal·lacions, tracte humà, accessibilitat, entorn. D'aquesta manera, què hem aconseguit? Doncs que el sector funerari també pugui rebre una informació que fins ara no tenia de com viu tota la família i com valora doncs, tota la seva feina com a empresa, totes les famílies que passen per allà.
Jordi Martínez ens afirma que estan molt compromesos amb els inversors.
L'inversor posa diners en un projecte que tenim en comú. És a dir, tu i jo, si tu ets inversora, tenim la mateixa finalitat. Si jo guanyo, tu guanyes. Si tu perds, jo he perdut també com a empresa. Llavors, clar, el compromís que tenim amb l'inversor va molt més enllà que una plataforma de crowdfunding, no té res a veure. Llavors, jo crec que això ho va entendre molt bé, ho va captar molt bé l'inversor, i ha sigut una mica el secret de l'èxit, no? Aquest compromís que hi ha bueno, des del grup emprenedor fins a l'inversor. Llavors, ara mateix, encara es pot invertir, tenim una ronda oberta, per si algú vol invertir, però que es tancarà properament, perquè bueno, ara estem a punt ja de creuar el punt mort, és a dir, poder doncs, obtindre més beneficis que no costos, i a partir d'aquí doncs, ara es començarà una mica a funcionar com una empresa normal i deixar enrere una mica el tema de start-up, no? Llavors encara està obert, però en els pròxims dies es tancarà i a partir d'aquí doncs, a funcionar com una empresa normal, que és el que hem perseguit sempre.
I qui forma l'equip de Lideralia?
Som 7 persones que portem tot. Portem el desenvolupament, o sigui, de l'aplicació, disseny, comunicació, o sigui, tota la part comercial, de fires, perquè a més muntem estants, anem a fires i tal. I som un equip petit, però que bueno, tenim aquesta condició d'un equip multidisciplinar i després que hem cregut sempre en aquest projecte perquè han tingut moments realment difícils, no?
Descobrim ara una anècdota viscuda amb Lideralia.
Una de les anècdotes que ens va marcar doncs, va ser un dia un dels inversors, no? que es va aixecar pel dematí doncs, creuat, suposo, o no sé, no? Nosaltres estàvem fent la feina normal a l'oficina i de cop rebem una trucada, no?, d'un inversor bueno, que el que volia simplement era desfer-se dels punts en participació, de la seva participació en el projecte. No? Clar, nosaltres li explicàvem, però a veure si la cosa va bé, és a dir, si hem tingut 40 medis de comunicació per a nosaltres, hem rebut 2 premis, la marca està tirant endavant, cada vegada això està millor, no, però és que no vull participar, no? No vull participar, i sí, efectivament no va haver forma de fer-li entendre, de dir, a veure, no pots perdre més del que has posat, la inversió ja està feta, llavors només pots guanyar, és a dir, si això va malament no pots perdre més d'aquells diners, però és molt absurd, no facis això, i sí, al final, doncs, va acabar tirant-ho endavant i desfensa de la inversió. No? Clar, a dia d'avui pensa, hòstia, la inversió potser val avui doncs, 4 o 5 vegades més del que es va posar a dia d'avui, però clar, l'interessant vindrà amb els pròxims 2-3 anys. ¿Vale? I llavors, bueno, són aquelles anècdotes que realment te sorprenen perquè no t'ho esperes, no li trobes cap forma d'entendre-ho, però bueno, una anècdota que es va marcar molt.
El CEO de Lideralia ens detalla quina és la filosofia del seu projecte.
Jo crec que la filosofia de Lideralia és molt clara, no? És a dir, ens hem financiat socialment, només fem projectes que tenen bueno, una composició social molt marcada, és a dir, tant Alive com My Life com Hospital, o sigui, són projectes que al final el que volen és aportar valor a les persones, no? I ser útils per a la societat, no? Llavors, no són projectes que al final doncs, bueno, traten d'ofertes o de... que també són molt interessants, tota la tecnologia ho és, però sí que Alive té un component social molt marcat, o sigui, Alive, My Life i Lideralia en general, no? Ja des del tipus de finançament, és a dir, som una empresa que tenim, doncs, ara quasi 900 petits inversors que han financiat aquests projectes i són petits inversors, són gent que no són inversors professionals, no? Que han posat 1.000 euros, 2.000, 3.000, no? Llavors jo crec que estem molt marcats per aquest component social.
I com veus el futur de Lideralia?
El futur a dia d'avui pinta molt bé. Pinta molt bé perquè el model de negoci està consolidat, els nostres clients són les empreses més grans del sector, com pot ser Grup ACV o com pot ser Fund Espanya o PFB o no? Els grups més grans, i llavors jo crec que el futur a partir d'ara doncs, pinta molt bé.
L'emprenedor ens explica on podem trobar tota la informació sobre Lideralia i els seus projectes.
Bueno, l'aplicació de Life està disponible, com he dit abans, per iOS i per Android, és a dir, que només hem de buscar Life, que s'escriu a l'IFE, no? Life és una vida, o sigui que vàrem pensar que hi ha una oportunitat al nom d'explicar exactament de què va això, no? I llavors funcionem a través de la web també, és a dir, que ens poden trobar a life.social, que sí que és important, que moltes vegades s'ha buscat per .com, llavors a life.social per la web i llavors dins de l'App Store o dins de Google Play buscant a Life. I després, bueno, Lideralia, que és lideralia.com o .net, és igual, ja tenim doncs, la plataforma on es troba més informació dels projectes i des d'on es pot invertir si és que una persona doncs, vol participar.
Ha arribat el moment del Consell de l'Emprenedor d'aquesta setmana, Jordi Martínez.
El que marca molt la diferència entre aconseguir l'èxit i no és la perseverància, no? És estar allà, és la constància. Tothom comença supermotivats, és a dir, quan tens una idea, hòstia, tothom va motivadíssim, no? I tothom l'explica de, hòstia, això serà una passada, no? Però aquell mateix emprenedor te'l trobes a l'any, o als dos anys, i ja ha canviat de projecte, o ja no té les mateixes ganes, no? Llavors, has de tenir aquesta empenta i mantenir-la durant molts anys, no? Perquè al final, si te pares a pensar, quan han passat 3 anys, estàs molt més a prop d'aconseguir-lo, perquè has après moltes més coses, no? Llavors, no té gaire sentit abandonar alguna cosa quan has après tant durant tota aquesta trajectòria, has desenvolupat habilitats, i llavors estàs molt més a prop. Realment, si te pares a pensar-ho, és una mica absurd abandonar ja, no? El que passa, jo entenc que aquí doncs, juga molt a nivell emocional, les necessitats personals moltes vegades i molts de factors, però al final jo crec que el secret està en la perseverància i en continuar, perquè cada vegada, al final, estàs més a prop d'aconseguir-ho.
Ja ho heu sentit. Sigueu perseverants i no perdeu mai la motivació, perquè com més aneu avançant amb el vostre projecte, més a prop estareu del vostre objectiu, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Jordi Martínez.
local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Jordi Martínez ens parlava d'aquesta emprenedoria que té amb el CEO de Lideralia i Alive, aquest projecte, aquesta xarxa social que permet connectar familiars i amics perquè comparteixin els records d'alguna persona que ens ha deixat. 11:56 minuts, arribarem a les 12 recordant els Un Papa, un dels seus èxits, un dels seus temes coneguts com la Catximba o els Rostolls de l'Angelina. Oh yeah.
Vull viure entre herbes, vull cuidar el meu orsí.
Bé, sembla doncs que l'hem perdut un moment. Intentarem, aviam si podem tornar a connectar amb els Un Papa. I ja la tornem a tenir aquí.
Sembla un antic somni dolç d'amor. Riai en un moment.
nuevo.